solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als solidaris. El 2012, l'escriptor nord-americà d'origen nigerià Teju Cole va publicar un article a la revista The Atlantic de Boston on va fer servir per primera vegada l'expressió complex de Salvador Blanc. Aquesta conducta, herència de la colonització i de les missions, implica una superioritat moral de les persones del nord global, blanques, cap a les que viuen en països empobrits. Normalment, aquestes actituds, que poden tenir bona intenció, van carregades de paternalisme i perpetuen el racisme i el classisme. El cinema, els mitjans i les xarxes socials han servit per mantenir i amplificar aquesta pràctica. Tots hem vist influencers i famosos visitant orfenats a l'Àfrica envoltats de nens negres com si fossin una peça d'atrezzo. Una estratègia basada en l'apel·lació a les emocions que es tradueix en milers de likes a Instagram. Laura Rubio és la responsable del grup d'entitats de voluntariat internacional de la Fede.cat.
El tema dels influencers són un impacte i la gran majoria són un impacte negatiu, podríem dir, perquè afavoreixen i multipliquen aquesta visió del Salvador Blanc, de que nosaltres, blancs i rics, podem anar a un país empobrit i els hi salvem la vida o els hi canviem la vida.
La pandèmia ha obligat a aturar la majoria de viatges internacionals i el turisme de voluntariat se n'ha ressentit. Moltes vegades, l'organització d'aquests tipus de viatges també peca dels mateixos mals. Tot i que hi ha entitats que sí que ho fan bé, n'hi ha d'altres que obliden completament les comunitats locals i es fixen només en les necessitats dels que hi van a col·laborar. Per combatre aquests patrons, cal formació i responsabilitat.
M'informo, em formo, viatjo, però després també m'implico. En canvi, un voluntariat negatiu, doncs és aquell que no respon a cap necessitat, no? Que al final és un viatge de turisme falsejat amb aquest concepte de solidari que no respon a res.
Un tipus de turisme que abans del coronavirus movia uns 10 milions de persones al món i tenia un impacte econòmic de gairebé 1.500 milions d'euros.
Solidaris. Mercè Folch. Del centre a les perifèries. Dilluns 4 de la tarda, Centelles, Osona.
Francesc, hola, què tal?
Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos.
Francesc Mateu, gràcies per rebre'ns a casa teva, com estàs?
Molt bé, encantat que hagueu vingut fins aquí.
Francesc Mateu, metge especialista en medicina tropical, exdirector d'Oxfam Intermón a Catalunya.
Quant temps vas estar a Oxfam Intermón?
A Oxfam Intermón vaig estar un total de 30 anys. Vaig començar com a cooperant a Bolívia i vaig acabar com a director a Catalunya, fent diversos papers, però passant molt temps per coordinar projectes a l'Àfrica Austral. Però sí, 30 anys.
Això és molt temps, eh?
Són molts anys, sí. Quan vaig començar no pensava que estaria tant temps.
Has parlat abans una mica per damunt de Bolívia. Quan arriba aquest viatge? Què vas a fer allà?
El viatge de Bolívia és quan amb la meva dona acabem la carrera de medicina i trobem una oportunitat d'anar a treballar al Chaco, en una zona molt aïllada, on fem de metges atenent unes comunitats molt disseminades que hi ha pel Chaco, i bàsicament el que fem és organitzar la regió sanitària, és a dir, formar infermers, organitzar el sistema, perquè és un sistema amb un hospital de referència al qual els era impossible arribar-hi i calia muntar-ho tot perquè no fes, o perquè l'hospital fos necessari molt poques vegades, no? I allí vam estar 4 anys, els primers 4 anys que vaig estar treballant.
I l'objectiu final es va aconseguir?
L'objectiu final es va aconseguir perquè, a veure, l'objectiu final no l'aconsegueixes mai del tot, no? Però sí que vàrem marxar amb tota una zona de salut organitzada, amb infermers a cada comunitat, amb un sistema de derivacions que permetia atendre la major part de les problemàtiques i, sobretot, amb una disminució de la mortalitat infantil brutal. Vam reduir la mortalitat infantil menys de la meitat de quan vam arribar.
Quants anys tenies en aquella època?
Doncs mira, 27 anys tenia.
27 anys.
Vaig anar a ser a Bolívia.
4 anys a Bolívia, amb la cara és la teva dona. Sí. Això com et va canviar tu, a nivell personal?
Jo crec que el més important és que la sensació que a vegades tens que això és el que volia fer, no? I la veritat és que viure en una zona aïllada, sense electricitat, sense comunicacions, observant la injustícia i la desigualtat de prop i vivint molts dies la impotència, fa que et vagis situant en un entorn de realisme on tu aportes la teva experiència, però que allà hi ha un ritme vital que han de portar ells. Tu els acompanyes, ajudes en el que pots, però l'important és que el ritme vital el portaven ells i dintre de tota aquesta impotència i injustícia que es veia, sí que hi havia moments i organitzacions que generaven certa esperança i, de fet, en aquests moments el poble guaraní està molt, molt, molt millor del que estava quan vàrem començar.
Tu ara m'estaves explicant tota la teva experiència amb tot luxe de detalls. Jo no sé si féssim aquest exercici a la inversa i anar a les comunitats locals d'allà, si potser recordarien amb aquesta...
Quan vaig fer el curs de medicina tropical d'una frase que penso que és certa i és: qualsevol experiència d'aquestes a tu et canviarà la vida i per ell serà una anècdota. I, a veure, jo crec que vàrem treballar bé, jo crec que vàrem acompanyar bé, però, esclar, aquí els protagonistes són ells, perquè tu no pots pensar que amb un treball de 4 anys canviaràs un poble. Vull dir, no, tu acompanyes el seu camí i procures fer-ho bé perquè aquest acompanyament sigui el màxim productiu possible.
Després torneu a Catalunya. On et porta la vida els projectes? Has parlat abans de l'Àfrica Austral.
Tornem a Catalunya perquè Intermón em demana que... Intermón en aquell moment s'estava obrint a l'Àfrica i estava obrint l'àrea d'Àfrica Austral i em demana que torni per coordinar l'Àfrica, l'àrea d'Àfrica Austral. Llavors, és una feina que està basada a Barcelona i que ens passem 5 mesos a Barcelona i un a l'Àfrica. I sí, durant 10 anys vaig estar 2 mesos per any a Àfrica seguint els projectes a Angola, a Mozambic, a Tanzània, a Namíbia...
En aquest punt m'agradaria preguntar-te, perquè quedi clar i sobretot perquè sigui el màxim pedagògic possible, la diferència que hi ha això entre un cooperant, una persona que va a un camp de treball i amb un voluntari. Aquí després hi afegirem tot el tema del turisme solidari, però la diferència entre aquestes tres grans categories.
Les fronteres són difuses, però un voluntari normalment s'entén una persona que va per un període curt a fer una experiència o integrar-se en un projecte. És cert que hi ha voluntaris de llarga durada i que hi ha voluntariats d'un any i 2 anys, però lo habitual quan estem parlant d'un voluntariat és un mes, 2 mesos, que t'incorpores a un projecte on bàsicament el que tu tens és una experiència vital, perquè ningú pot pensar que en 1 o 2 mesos canviarà res, no? Un cooperant és una persona que professionalment treballa en una entitat que durant un temps requereix que la seva presència estigui sobre el terreny. I s'incorpora també un projecte d'una manera més professional. I aquí sí que un cooperant pot estar més temps, pot estar 2 anys, 3 anys, 4 anys.
Clar, llavors aquí s'hi afegeix el tema del turisme solidari, no? Aquestes agències que ofereixen aquest tipus d'experiències que toquen pràcticament en molts casos la perversió i que també encara difuminen potser més aquesta frontera amb aquests tres blocs.
Jo crec que aquesta és més clara. És a dir, quan, per exemple, jo recordo quan va haver-hi una anada massiva de voluntaris als camps de refugiats a Grècia, no? Aquesta era una llavor molt, molt autèntica. És a dir, podia ser que la teva feina fos poc útil allí. Podia ser que no trobessis un projecte o podia ser que distorsionessis alguna cosa. Però la gent que anava allí anava fruit de tota una motivació i normalment la gent que quan ha tornat aquí ha seguit treballant, no? El problema és quan et planteges Àfrica o PortAventura, és a dir, amb aquest estiu què faig? Alguna experiència, és a dir, que no és fruit d'una inclinació vital, sinó que és una experiència més com pot ser això, no? Un parc aquàtic o un PortAventura. Aquí és quan estem una cosa que és molt interessant, que és la capacitat d'interrelacionar-nos amb gent molt diferent de nosaltres en el màxim pla d'igualtat possible. Però, és clar, si considero que els altres són una atracció, ja s'ha acabat el pla d'igualtat, s'ha acabat el respecte i s'ha acabat el sentit del coneixement mutu, perquè és una atracció. Where is your savior? He ain't in the clouds. He ain't on vacation.
He's coming home now. Sí que és cert que moltes entitats, no totes, òbviament, hi ha moltes entitats que fan la feina molt ben feta, estan jugant a això, no? A aquest tipus de models extractivistes.
Bé, sí, és cert que hi ha una sèrie de... Cada vegada ara s'ha parat una miqueta, perquè com que s'han parat els viatges, però sí que rebo bastantes trucades cap als mesos de maig. Així, escolta, el meu fill vol marxar amb aquesta entitat. Aquesta entitat no la conec. Mireu la web i sabreu una miqueta. El teu fill, des de quan porta preparació? No, fa una setmana. No anem bé. si volem tenir una experiència, si volem anar a conèixer gent molt diferent, o fem un treball previ una mica important, ens ho prenem en sèrio, coneixem de què va, i després què faràs? Quan tornis amb aquesta experiència, què faràs? Si hi ha tot aquest plantejament, en podem parlar.
I amb la pressió de les xarxes socials, dels likes, de l'agradar, no? Aquí s'hi han ajuntat com diferents elements que també van en contra de tot això.
Del postureig.
Sí, sí.
De fet, fa un temps vaig trobar un decàleg que una de les coses que deia és abans de marxar a un lloc així, planteja si aniries sense el mòbil. Si té sentit per tu anar-hi sense el mòbil, sense que hi hagi una sola foto ni que puguis fer un sol post Instagram o un sol TikTok o així, si això té sentit per tu, probablement té sentit que hi vagis. Si perd el sentit perquè no tens una foto amb nens d'una altra raça o perquè no pots penjar el bo que ets, planteja-t'ho perquè igual per tu pot estar molt bé, però amb aquesta actitud fins i tot podria ser perjudicial per la gent a la que vas a veure.
Creus que les ONGs, les entitats de cooperació haurien de fer una reflexió profunda en aquest sentit? Perquè, clar, el món està canviant i la societat a marxes forçades, no? I ho estem veient amb tota l'erupció de xarxes socials, impactes audiovisuals. Hi ha d'haver una reflexió en aquest sentit de com s'han d'afrontar aquest tipus de viatges, de cooperacions, de voluntariats, etc.
És evident que ha d'haver una reflexió. Tinguis en compte que les ONGs van néixer amb una tasca d'intermediació, és a dir, en un moment on no hi havia pràcticament manera de saber què passava allí i intermediaven diners i persones entre unes societats que no hi havia coneixement, no? Llavors, aquest rol d'intermediació que està marcat a foc, és molt potent, no? I a vegades les ONGs segueixen pensant que tenen aquest rol d'intermediació quan tothom pot agafar un avió i pot anar on vulgui, pot fer el que sigui. I sí que ens hem de plantejar com som capaços d'explicar de que qualsevol viatge sigui respectuós. Però és complicat perquè els ritmes als que evoluciona això són molt ràpids, tu et pots trobar en projectes que no avancen ni la gent ni el projecte a la mateixa velocitat que les necessitats que tens al teu entorn. Les tensions són evidents. Però sí, sí, ens ho han de plantejar perquè, és clar, el rol és diferent, és a dir, ha canviat absolutament.
Evidentment. Fa uns dies, potser n'estàs al cas, va sortir publicat un llibre de Pippa Biddle, que és una nord-americana que passava els estius fent de voluntària en països empobrits. En el llibre reflexiona sobre què implica això, no? Aquest concepte, fer volunturisme, no? Abans de publicar-lo, Pippa Biddle escrivia les seves experiències al seu blog. Deia, per exemple, que tenia dificultats per parlar castellà a nens portadors de VIH a la República Dominicana, no es podia comunicar, òbviament. També parla de la construcció d'un orfenat a Tanzània. Diu, de dia ella i els seus amics aixecaven murs sense tenir-ne ni idea i a la nit els membres de la comunitat doncs els havien d'arreglar. Clar, anar a un país així sense cap tipus de formació, utilitzant a la gent per aconseguir likes a Instagram, això fa un mal a la societat d'acollida absolutament aberrant. Jo no sé, amb els anys Oxfam Intermón francès, si vau ser conscients o éreu conscients d'aquest tipus d'actituds al vostre voltant.
A veure, aquest tipus d'actituds són molt humanes i, per tant, han existit sempre i tu les has de vigilar. Recordo una de les coses quan viatjàvem, les persones que seguien projectes teníem prohibit tenir idees.
I això què vol dir?
Podíem recollir-les, però no les havíem de tenir. Això vull dir que ha de ser la pròpia gent la que sigui protagonista de què volen fer. Fins i tot escollint coses que tu puguis arribar a pensar que són una bestiesa absoluta. Però el desenvolupament és un tema de procés, no d'encerts. Si la gent no fa el seu procés, amb errors inclosos, allò no avançarà, no? Per tant, els errors sí que s'han de procurar minimitzar, s'han d'acompanyar, però sobretot no tenir idees, acompanyar les que sorgeixen d'ells, de les comunitats.
Clar, és que la tutela no la vol ningú, no?
No. Jo recordo un projecte que vam fer a Moçambic. Va ser un dels meus primers viatges. Després de la guerra de Moçambic estava tot fet caldo i recordo com vaig trobar un grup de joves que volia fer coses. Jo estava emocionat perquè portava tot el viatge sense trobar res per fer i després dic, pues demà ens reunim i em dieu què voleu fer. Llavors ens van reunir i em van dir que volien fer el full dominical de la parròquia. I vaig pensar, no pot ser. Tal com tinc el país i ells han decidit
fer el full dominical.
Fer el full dominical de la parròquia. I els vaig dir, però heu escrit alguna vegada? No. Vaig recolzar aquell full dominical perquè valia molt pocs diners. Aquell full dominical va ser un fracàs absolut. Van reflexionar, van voler fer un altre projecte de criança de gallines que també va ser un altre fracàs absolut. I a més, vaig passar 2 anys dient-me que és que hem tingut mala sort. Dic, si hem tingut mala sort, a mi gent que té mala sort no m'interessa treballar. Vull dir, quan vam fer el procés de reflexió, vam fer un tercer projecte de construcció en un barri a Beira, que va anar fabulós, un projecte preciós, es va construir l'escola, la gent va aprendre a construir les seves cases, latrines, va fer un canvi al barri brutal, però esclar, vam portar 6 anys, començant per un full dominical i per un projecte de cria de pollastres que no va arribar cap viu al final. Però vam acompanyar aquest procés, era ells, anàvem intentant matisar que els errors fossin mínims, i no és que vam fer tot el que ens van dir, sinó fem reflexió, però arriba un punt que dius, bueno, fins aquí hem reflexionat, tireu.
És la comunitat la que ha de dir, no?, quines són les seves necessitats i no el blanquet de torn,
sí,
amb els seus diners, no?, d'imposar certs
models. Bàsicament, perquè si no fan aquest procés no haguéssim arribat al resultat final.
Clar,
i nosaltres haguéssim acabat la cooperació allí i no...
T'anava a preguntar, per aquest particular, per el tema de les comunitats locals, com reben aquest acompanyament, no? En el vostre cas no era aquesta tutela, però en molts casos sí que passa, no? Com ho reben, això, de que el Salvador Blanc vingui a continuar marcant els seus destins?
Aquí hi ha un tema d'actituds que tu no has de procurar. Si tu vas i dius el que han de fer, hi ha aquesta sensació, no? Si tu vas, escoltes, si tu acabes fent el que ells han decidit en una reunió, no tenen la sensació del Salvador Blanc. A veure, sí, tenen la sensació que hi ha un blanc allí que està portant els diners, i això sempre genera
una distància,
una diferència, una desigualtat. I aquesta, jo no he sabut mai com reduir-la absolutament a zero, perquè és evident, si tu tens els diners i la negociació és desigual. Però si tu ets respectuós amb el que... Si fas unes preguntes que els permeten pensar, si ells tenen la sensació de que realment són propietaris del que estan decidint, tu passes a ser una anècdota com en l'altre cas. És a dir, sí, va arribar un tio que ens va donar les peles perquè poguessin fer el que volíem fer.
Moltes de les persones d'aquestes comunitats s'han convertit això en objectes a fotografiar. Fins a quin punt també juguen amb els estereotips que tenen de nosaltres, no? És a dir, europeu, occidental, blanc, diners, volen la fotografia, doncs ens organitzem per aconseguir diners.
Aquí... Hem entrat tots en el joc, perquè és clar, vull dir, hem de tenir en compte que si algú ha de sortir d'aquest joc som nosaltres. No podem demanar que surti d'aquest joc a algú que està al límit o a l'altre costat de la vulnerabilitat, perquè no té l'opció. És a dir, en aquest i en molts camps no pot jutjar a qui no té l'opció d'escollir. I davant de la supervivència no pot jutjar les actituds que prenguin derivades de les que els hi fem prendre nosaltres. Però sí que és molt important ser respectuosos. I enganxant-me una cosa que em deies amb la pregunta d'abans, sí que podem pensar que estem aportant diners i tal, però hem de ser conscients que tots els diners que s'aporten a Àfrica en cooperació no són ni la meitat dels diners que amb impostos haurien de rebre els seus governs a través de les grans multinacionals. És a dir, els estem retornant la meitat del que haurien de tenir per justícia i encara estem esperant un agraïment, no?
Sí, sí, sí. Sí.
Per tant,
i els anem buidant contínuament els països, no?
Si tu entres en aquesta lògica, sí que aconsegueixes diminuir aquesta desigualtat, perquè jo estic fent una tasca de justícia, no estic fent una tasca de generositat, ni una tasca de justícia. Vaig allí a dir, escolta, sí, us faig costat perquè com a societat us hem menystingut d'una manera que és injusta.
Què n'has extret de totes aquestes experiències a l'Àfrica, a Bolívia...
De cada lloc aprens coses diferents. La veritat és que, per exemple, de Bolívia sí que recordo el que és la injustícia de la vulnerabilitat. De l'Àfrica he viscut a 3 països en guerra i la veritat és que la guerra és d'una duresa i també d'una injustícia espectacular. És a dir, el que pot fer la guerra o el que acaba aconseguint la guerra és duríssim. I en el fons, jo crec que el que he acabat aprenent és entendre que la vida és un regal, no és un dret, i que l'hem de fer servir de la millor manera possible. I que si hem tingut la sort de rebre un pilot de coses, quan veus com està tothom, t'has de plantejar com retornes, almenys part del que has rebut, pel sol fet d'haver nascut on has nascut. Ningú escull d'on néixer. Jo sempre dic el mateix. Quan tu no pots tenir tots els teus drets, perds la dignitat. Però quan tu no fas tot el que pots fer perquè l'altre no la perdi, la perds amb ell, perquè la dignitat és un tema de vasos comunitats. L'essència com a persones ens dona tots els mateixos drets. Si tots no treballem perquè tothom els tingui, els perd els que no els té, però els perd també els que els té. Perquè la dignitat no depèn dels teus drets, sinó de que tu entenguis que formes part d'una cosa que és humanitat.
Doncs Francesc Mateu, moltíssimes gràcies per la conversa.
A vosaltres, celebro que pugueu haver estat en aquest darrer programa i espero poder-vos seguir sentint l'any que ve.
Així serà. Gràcies.
Els polítics europeus viatgen a l'Àfrica per fer-se una foto al costat dels seus projectes. Els joves enrotllats occidentals que van de camps de treball a l'estiu tornen amb robes virolades i amb centenars de fotografies dels meravellosos nens que han ajudat. Els periodistes a la televisió i a la ràdio presenten els cooperants com a eficients emissaris d'un nord solidari que cada dia salva els negres. La població del nord s'ho empassa. En realitat, la majoria dels ciutadans no saben què passa a l'Àfrica. I no ho saben, bàsicament, perquè no els importa gens. Gustau Nerín, Blanc Bo busca negre pobre, 2011.
Todos a pringar, llega el hombre blanco, hoy llega el cabrón, llega el rey del mambo.
Desiree Vela Lobede és escriptora, activista antiracista i afrofeminista. És autora de llibres com Ser mujer negra en Espanya i Minories, història de desigualdades i valentia, publicats al segell Plan B. Desiree, molt benvinguda.
Moltes gràcies.
Explica'ns, per començar, què és això del complex o del síndrome del Salvador Blanc.
Doncs és una conducta molt habitual que es dona a les persones del nord global, occidentals, no? D'entrada, quan viatgen a territoris del sud global, Àfrica, a l'Àsia, sobretot a l'Índia, no? O a segons quins territoris de Via Yala, el que es coneix normalment com Sud-amèrica. Llavors, aquest complex implica creure que se sap millor que la gent del territori el que necessita aquell territori per desenvolupar-se, no? Són normalment persones que van a fer tasques de cooperació internacional o de voluntariat i totes aquestes qüestions, tot i que viatjant en plan turisme també hi ha molta gent que es comporta així i que és molt perillosa, no? Sobretot per les persones del territori que es visita, i la pitjor part és que està molt arrelada i té socialment està molt ben vista, i llavors desarticular, no? Tota aquesta manera de fer aquest comportament és molt complicat.
Clar, perquè teòricament això es fa amb bona voluntat, no?
Clar, el que passa és que jo crec que quan parlem de totes aquestes qüestions que impliquen desigualtats o opressions, el tema de la voluntat, la bona voluntat, no és suficient. No n'hi ha prou amb tenir bona voluntat, s'han de tenir uns coneixements per desaprendre unes qüestions determinades que hem après des de la infància i aprendre'n de noves que qüestionen tot allò que hem après i que precisament per això ens costa molt, no? D'acceptar.
De què és herència aquesta manera de comportar-se? Hem d'anar al colonialisme, al segle XIX?
Exacte. Hem d'anar al colonialisme. Jo, normalment, moltes vegades, quan tirem tan enrere, hi ha gent que em diu, però escolta, que el colonialisme ja ha quedat enrere i l'esclavatge... I... Sí, però les societats que habitem avui en dia són conseqüència d'un passat determinat. Llavors, no podem deslligar tot el que es va posar en marxa fa segles creient que allò ja no opera i que ja ho hem superat, perquè no s'ha superat. Llavors, sí, hem d'anar a la colonització d'aquests territoris, hem d'anar moltes vegades també a la colonització arran de les missions, sí, religioses, i tot aquest projecte s'ha anat modificant i modernitzant, no? I ha anat adquirint, no?, altres tints, com per exemple la cooperació.
Gustau Nerín, l'escoltàvem al principi en aquell llibre Blanc Bo busca negre pobre, parla sobretot de la cooperació, d'aquesta part fosca, no?, de la cooperació, perquè ja no es pot demonitzar,
clar,
òbviament, tota la cooperació, però clar, bona part sí. Diu, els negrets de l'Àfrica sempre han estat un reclam molt útil per mobilitzar les bones consciències i buidar les carteres dels ciutadans d'Occident. Tradicionalment, els especialistes a explotar aquest recurs quasi inexhaurible eren els missioners de les diferents confessions. Clar, ara això s'ha modernitzat, no?
Exacte. Ja no són només els missioners, perquè encara n'hi ha de missions, sinó també és tot l'entramat de la indústria, perquè al final és una indústria, de la cooperació internacional, dels voluntariats. Hi ha una cosa molt perversa, que és, i jo ho veig de tant en tant, a Instagram, ONGs o agències de viatges que sortegen viatges de voluntariat i animen a la gent que participi, etiqueta dues amigues o dos amics amb els qui... I els comentaris són igual que si fos el sorteig d'un iPhone. I, ostres, és que estem parlant d'anar a treballar amb persones, no? Em sembla molt pervers, no? I, efectivament, hi ha tot un entramat que no es coneix sobre les conseqüències que té aquest tipus d'accions i d'intervencions en territoris que es desconeixen, no? Dels que es desconeix la seva política, la seva situació social, un munt de coses, i creure que estan allà no sé, 2 setmanes, 3, 1 mes, podem fer un canvi significatiu, no?
La història, ara ho dèiem, la història colonial perpetua, òbviament, aquest model de Salvador Blanc, però també ho fa l'univers cinematogràfic, i d'aquí sí que no podem fugir. Hem buscat un parell d'exemples perquè a l'audiència li quedi clar i també ens ajudin a desaprendre, no? Que això és important. El primer exemple, Criades i senyores, una pel·lícula del 2011 que explica la història d'una jove blanca, òbviament, aspirant a escriptora al Mississippi dels anys 60. La noia vol explicar la història de discriminació que pateixen les dones negres que treballen de criades per a famílies benestants.
Quiero escribir sobre las criadas y su punto de vista. Un libro así no se ha escrito nunca. Por algo será de esas mujeres que crían niños blancos y ni siquiera pueden usar el aseo en nuestras casas.
Minnie, ¿estás ahí?
¡Estás despedida, Minnie Jackson!
Aquest seria un exemple claríssim d'això, no? Fins que no arriba aquesta jove aspirant a periodista / escriptora, em sembla doncs, que les pobres criades no poden ni expressar-se, no?
Exacte. Passa molt, no?, que els col·lectius minoritzats no tenim agència, no tenim capacitat, fins que ve algú que pertany a un col·lectiu més privilegiat i s'hi posa, no?, i s'hi posa al capdavant i s'ho pren com personal i llavors allò, en certa manera, visibilitza, però també perjudica.
Un altre exemple. Uns anys abans, el 2008, Gran Torino de Clint Eastwood, on interpretava un home malcarat i racista, que acaba salvant aquells que odia, que són els seus veïns coreans.
Escolta, per què em porteu totes aquestes porqueries?
Perquè va salvar el Tao.
Jo no vaig salvar ningú, només volia que una colla de grocs no em trepitgessin al jardí.
És un heroi per tot el veïnat.
Jo no sóc cap heroi.
La gent creu que sí, per això li porten tants regals.
És paradoxal perquè aquest model es va perpetuant, ens anem empassant, no? I al final sempre el blanc sempre és el bo.
Exacte. És, vull dir, i tenim més exemples, eh?
Sí, n'hi ha molts més i tant.
O sigui que, i és sempre aquesta narrativa, no?, de la persona blanca és la persona bona. A 12 anys d'esclavitud també passa. Pensant en Green Book. I en totes aquestes, al final, la figura central és la persona blanca, no? Clar. Que acaba ocupant aquella posició heroica de salvadora.
Això quins problemes implica la reproducció d'aquests clichés, sobretot doncs, per les comunitats racialitzades?
Doncs sobretot és això, no? Aquesta pèrdua d'agència, no? El creure que sense la intervenció de les persones del nord global no poden fer res. Jo m'he trobat alguna vegada quan a Instagram parlo sobre la salvació blanca que hi ha gent que fins i tot es pregunta i de nou s'ho pregunta amb bona fe, no? És que si no hi anem nosaltres a ajudar, com tiraran endavant? Això està tan arrelat que desfer aquest discurs és superdifícil, no? A mi m'agrada molt quan sento el Sani Ladan, que ell és activista també, i diu, Àfrica lo que necesita es que la dejen en paz, perquè si no continuem perpetuant aquesta creença que sense els recursos humans i materials d'Occident, l'Àfrica no farà res. Quan l'Àfrica està en la situació en la que està per culpa precisament d'Occident.
Clar, és infantilitzar constantment,
constantment,
no?
Constantment, sí.
I després, des d'aquestes posicions de poder, no?, jeràrquiques, del blanc cap a l'inferior, no?
Sí. És aquesta tutela constant, no?, que es dona sobretot als països africans en tants àmbits, no?, amb la política també, tot i que els països ja siguin independents, hi ha molta vigilància de les antigues metròpolis. En França ho veiem molt, cada cop que hi ha eleccions en països que pertanyien a França, veiem, no?, tota la mà de França al darrere, amb la imposició de la moneda, del francocefa, no?, que això és molt pervers perquè el francocefa no es fabrica a cap país africà, no és com aquí a Espanya que tenim la casa de la moneda i timbre i es fan els calés aquí, no. El francocefa es fabrica a París. I llavors França el que fa és, en aquest paper molt infantilitzador, dir als països, com si fossin els seus fills, jo t'assigno aquesta paga. El teu pressupost d'aquest any són aquests calés que jo et dono. I quan te'ls vulguis gastar, m'has de dir a mi en què te'ls vols gastar i jo et diré si sí o si no. O sigui que va molt més enllà totes les conseqüències d'aquest colonialisme i d'aquestes conductes. Si a banda, no?, o si a més afegim tota l'acció del voluntariat, la cooperació, el turisme d'orfanats i tot, el còctel és explotat.
en les xarxes socials els missatges que tenen més èxit.
Sílvia Martínez, directora del Màster Universitari Social Media, Gestió i Estratègia a la Universitat Oberta de Catalunya, investigadora del grup GAME.
Tenen com més viralització, no? Més seguidors, més likes. Són missatges que tenen un component emocional molt important. La part emocional sempre s'ha fet servir, fins i tot des de la comunicació persuasiva, en campanyes electorals. La part emocional és la que genera, a més, una reacció automàtica de la gent que rep aquest missatge. Una reacció que pot anar des de repiular el contingut, donar això un like o convertir a aquesta persona en referent i model perquè m'ha arribat al cor el que està fent, no? I clar, per això també es busca o es fan servir especialment aquestes imatges que tenen aquest component emocional, aquesta foto en un nen petit, no? Que estic, o que m'està donant una abraçada perquè he anat allà i li he donat carinyo o estic amb una persona malalta i clar, això és utilitzar també a la gent, no? Per millorar la meva imatge i la meva projecció personal en les xarxes socials.
Avui dia tenim el cinema, òbviament estem envoltats d'impactes audiovisuals, ara són les xarxes socials, sí. On s'expandeix aquest tipus de comportament. Escolta'm un exemple.
Daniel...
My name is Daniel?
Daniel.
Yeah. Do you like my name?
Yeah.
Buenos días, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, seguimos aquí un día más. Ya no sé ni en qué día estamos, si es el noveno día, si es el décimo día que estoy
Daniel
aquí.
Illescas, Daniel Illescas, influencer que van a Kenya, col·laborava a passejar-se per un orfenat. Les fotografies i els vídeos posen, òbviament, la pell de gallina. Tu li vas escriure una carta oberta al teu blog. Clar, és la mercantilització ja portada
a l'extrem.
Absoluta,
sí. I la part més complicada d'això és que, com que hi ha molt jovent que s'hi vol assemblar aquestes figures d'influencers, volen fer-ho també, no? Llavors, doncs això, Daniel Illescas, Dulceida, Arturo Valls, vull dir, tota aquesta gent fa un flac favor, no? Perquè és aquesta instrumentalització, aquest fer servir menors d'edat per aconseguir tota aquesta prova de ser bona persona, no? I és el que veiem tota l'estona i moltes vegades precisament aquests personatges són els que col·laboren amb associacions o amb agències de viatges que sortegen aquest tipus d'experiències, no?
No sé si es va posar en contacte amb tu després de la carta oberta que li vas fer. Sé que va retirar dues fotografies.
Que aquelles fotografies eren massa. Però fixa't què va passar, i això també dona molt a pensar en com de discriminatòries i racistes són aquestes xarxes socials. La foto del Daniel Illescas amb aquesta nena en concret, no? La nena amb el tors nu, ell com estirat a sobre, bueno, una cosa molt escandalosa, la vam reportar moltíssimes persones i no va passar absolutament res. Hi ha un activista afrolondinenc que es diu Chaka Bars, que va pujar aquella mateixa foto en les seves, com si fos una publicació seva,
sí.
I Instagram li va retirar la foto i li va enviar el missatge, que rebem moltes vegades també els activistes, conforme aquell contingut violava, no?, les normatives comunitàries i que s'arriscava que li tanquessin el compte.
Imagina't.
I era una foto que no era seva,
que no era
i que
seca.
En el compte original no havia tingut cap mena de repercussió en aquest sentit.
Parlaves abans també d'un altre exemple, no? La Dulceida, amb 3 milions de seguidors a les xarxes. Aquesta noia, en un viatge promocional a Sud-àfrica, va fotografiar 3 nens negres a qui va donar unes ulleres de sol mentre feien la V-baixa de Victòria, no? Entre d'altres aberracions. Clar, la pregunta és, per què atrau d'aquesta manera la misèria?
Bueno, jo crec que entrem també en aquest fenomen de la pornografia, de la pobresa, no? I després hi ha aquesta qüestió de fer servir tots aquests nens i nenes com d'accessoris per la foto, no? Llavors, aquí establim, no?, que hi ha una infància de primera i una infància de segona, una infància de la qual se'n protegeixen els drets d'imatge, la intimitat, l'honor, etc, que són, és tota la infància del primer món, mal dit primer món, del nord global, i després està la resta amb la que es pot fer absolutament de tot, que no passa absolutament res, no?
I aquí ens oblidem de la paraula consentiment, de la paraula drets, més igual, no?
És a dir, totalment.
És un objecte també mercantilitzat,
exacte,
no?
Exacte, i el puc fer servir. En canvi, imaginem-nos que estiguéssim amb els nostres fills o les nostres filles al parc i s'apropés tot d'una un turista a agafar-lo, a fer-li fotos. És que es liaria una de ben grossa.
I
doncs,
tant.
El mateix respecte que volem per la canalla de la nostra família, que ens estimem, etc, aquest respecte l'hem de tenir per la resta de criatures.
I demanar permís, no treure una càmera de fotografies i...
Clar. Clar.
I disparar perquè sí, no?
Clar, clar. I llavors aquestes imatges sempre, no?, tenen com el mateix patró. La persona blanca al centre, rodejada de tot de carones negres, no? I els comentaris sempre són que maravilla, me lo comía, yo me los llevaba todos a mi casa. Per aquest sentiment i aquesta sensació del que diem que són objectes, perquè és el que les persones negres han estat durant molts segles a la història. Les persones negres eren propietat de les persones blanques.
I tant. Ho has dit abans, un altre tema importantíssim, el tema del turisme als orfenats, no?
Sí.
Això s'ha posat com molt de moda últimament i també té molts punts foscos que val la pena
moltíssims,
que expliquis.
Moltíssims, moltíssims. D'entrada, la majoria de la infància que està institucionalitzada no són orfans. Estem parlant de nens i nenes que tenen o pare i mare o un dels dos progenitors.
Ostres.
Però no són orfes. El que passa que, com que realment hi ha tota una indústria, no?, i la gent quan viatja, sobretot a la Índia o d'altres països de l'Àsia, vol això, no?, vol anar a fer voluntariats a orfenats o dintre del seu viatge turístic vol visitar orfenats. T'imagines que la gent vingués a Barcelona a visitar orfenats? És que és absurd.
És que és fer aquest exercici, decidir. D'ell, ens posem a l'altra banda a veure com ens ho plantejaríem.
Exacte.
No? Estàs a casa teva, pels carrers, i ve un grup de persones africanes i et comencen a tocar, a besar, a fer-te fotos, no? A mirar l'exòtic o exòtica que ets, no?
Sí. Com que hi ha tota aquesta cultura i, malauradament, hi ha moltes famílies en situació de vulnerabilitat extrema, hi ha institucions que el que fan és visitar els pobles petitets, veure aquestes famílies i prometre als pares i mares que els seus fills i les seves filles estaran en un lloc on tindran un allotjament, on rebran una educació, no? I després tot això és fals, perquè moltes de les instal·lacions estan molt deixades i molt abandonades. L'educació, doncs, és un noi o una noia d'Europa que va a ensenyar-los anglès i marxa, i un altre que els ensenya anglès. També és això, no? Permetre que la gent, sense cap mena de formació específica, vagi a fer classes a nens i nenes a un orfenat, sense comprovar antecedents penals, sense saber si tenen o no tenen la formació, sense res, doncs això és molt criticable, clar.
La pandèmia, òbviament, ha aturat els viatges, els camps de treball, aquest voluntariat internacional. Des de la teva experiència també i des de la teva perspectiva, què els recomanaries a aquelles persones que se'n volen anar a un país del sud global?
D'entrada
a treballar.
Clar, d'entrada que es preguntin per què volen anar a fer un voluntariat a un país del sud global amb la despesa o la inversió econòmica que implica, quan segurament que al seu municipi, al seu barri, hi ha alguna entitat social que necessitaria d'aquests fons o d'aquesta ajuda. I després, la gent que tot i així vulgui anar-hi, vull dir, al final no es tracta de demonitzar, no?, i el que deies al principi, no?, no totes les institucions, que això no cal dir-ho, però sempre ho hem de remarcar, no?, informar-se bé de l'organització o l'entitat amb la que es vol fer el viatge, en principi, quan més petiteta, millor. Informar-se i saber si les persones del territori tenen capacitat de decisió en aquells projectes que aquella entitat o aquella organització du a terme, no?, si hi ha persones locals involucrades en aquells projectes, i sobretot, buscar testimonis de gent que ja hi hagi anat. Testimonis que vagin més enllà del vaig anar i em va canviar la vida, sisplau.
Clar, que aquesta és l'altra, no? Parlaves abans de la Índia, no? Molta gent utilitza, no?, aquestes escapades, aquests viatges, per trobar-se un mateix, no?
Sí,
és aquesta cosa, anar allà a ajudar altres persones, m'obrirà un univers. Escolti, vull dir, millor vagi el psicòleg aquí.
Clar, vull dir, és fer servir aquests territoris com si fossin el parc temàtic espiritual del nord. I no, escolta, si tens històries, ves al psicòleg, perquè al final són tot eslògans. m'ha canviat la vida, no tenen res i t'ho donen tot, sempre somriuen, no? La gent arriba dient totes aquestes coses.
Sí, el concepte de felicitat també està molt, sí, vaja, molt espremut.
Molt, molt. També molt important, si no es té la qualificació acadèmica o l'experiència necessària per poder col·laborar en aquell projecte, no anar-hi.
Desiree Velalobede, gràcies per ajudar-nos a desaprendre i a prendre consciència d'aquestes actituds que, sí, de vegades, clar, tenim tan interioritzades que ni te n'adones.
Exacte.
Escriptora, activista, antiracista i afrofeminista. Llegiu els seus llibres. Gràcies, una abraçada.
Gràcies a tu, que vagi bé.
L'altra mirada. Anna Sorinyac.
Todos caminos trillan pra gente se ver.
Anna Sorinyac, molt benvinguda, com estàs?
Hola, molt bé.
L'Anna, ja ho sabeu, és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W i avui ve acompanyada d'una col·lega de professió, també fotògrafa, per parlar d'un projecte fotogràfic vinculat a la mirada i a la representació que fem els occidentals de l'Àfrica subsahariana. Anna, qui t'acompanya avui?
Doncs mira, avui vinc amb la Lourdes Bassolí, que ella és una fotògrafa documental, no? Que sempre, bueno, jo tots els projectes que li conec sempre em generen moltes preguntes i va una mica més enllà d'allò que tots tenim com a conegut, no? I bueno, quan vaig veure aquest projecte que avui presenta, no? Que és blanc, doncs em va interpel·lar molt, no? Em va generar moltes preguntes, molts dubtes i bueno, crec que és un projecte ideal per parlar-ne avui.
Lourdes, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
Explica'ns com neix aquest projecte, Blanc, no? Aquest espai en blanc.
Blanc neix a partir d'un segon viatge a Tanzània, el 2017. Jo havia estat a Tanzània el 1998. Vaig fer el gran viatge amb els meus pares i el meu germà i prèviament havia estat a Nigèria, que va ser un punt així d'inflexió en la meva idea d'Àfrica i de la representació dels altres, sobretot el cos negre. I quan vaig tornar a Tanzània, ja havia d'anar a donar classes, no? I ja vaig anar amb molts dubtes i amb molts dilemes sobre quin coneixement transmetre, que és el coneixement occidental. Allà em vaig adonar que, de fet, l'hegemonia de la mirada, diguéssim, nostra occidental, està extensa, no?, en aquest món global. Però més enllà d'això, vaig decidir fer fotografies, sabent que no volia representar de nou amb estereotips, doncs, segons quins cossos, no? I vaig decidir fer fotografies i llavors deixar-ho al calaix en tot cas perquè diguéssim que no podia resoldre què volia i què no volia fer. Aleshores, quan vaig tornar de Tanzània, vaig revelar les pel·lícules, els carrets, i estava tot desenfocat. És com que la càmera va decidir per mi, no?, que no enfocava el primer pla, que molt sovint hi havia, doncs, aquest cos negre que jo no volia estereotipar de nou, i sí, en lloc d'això estava enfocat al fons, que a vegades hi havia, doncs, turistes blancs que veníem a ser nosaltres. I a partir d'aquí, doncs, començo a reflexionar sobre l'àlbum familiar, sobre aquest àlbum a partir del qual s'articula tot el projecte, no?, que és una revisió crítica d'aquest viatge que vam fer des de l'autocrítica.
Ho has dit així molt ràpid, no? Aquest primer viatge a Nigèria, diguéssim que és l'embrió on neix aquest projecte blanc, no? Què passa a Nigèria el 2015 perquè tu, el teu cervell, faci un clic? Després tornarem a l'àlbum familiar.
Doncs no ho sé explicar. Va ser una experiència molt profunda, d'un caminar molt lent i també vaig percebre un cert dolor, em vaig esgotar molt també, em vaig donar molt i no ho sé, no t'ho sé explicar encara, potser amb el temps ho sabré fer.
Allà hi vas anar a fer un curs de fotografia, per nois i noies nigerianes.
Sí, jo vaig compartir un curs de fotografia amb dos fotògrafs més europeus, Holanda i França, i el poc compromís dels companys va fer que jo hagués d'assumir tot el pes d'un curs de 30 alumnes durant una setmana, matí i tarda, i bé, el que va passar allà va ser tot molt potent i vaig tornar totalment buida i em va costar refer-me, no? I sentia com... És com si... Segurament és molt subjectiu. Vaig sentir com aquest maltracte, no?, que havíem exercit històricament. No havia nascut la culpa encara, eh? La culpa és un procés pel que he passat, que ara està, diguéssim, ja digerida, i estic en fase de responsabilitat i de seguir treballant en el projecte i d'acció, no?, perquè hi ha un moment que aquesta culpa... Però allò de Nigèria ho sabré explicar, suposo, necessito més temps. No
més endavant.
No li sé posar paraules.
Clar. Després arriba aquest viatge a Tanzània, també per feina, el 2000, el el 2017, un viatge que tu, tal com deies, ja va ser amb la família l'any 98, però què passa en aquest viatge? Aquí coneixes, perquè també a nivell interior hi ha un daltabaix.
Aquest viatge es repeteix l'esquema en el que jo dono classes. Aquesta manera, doncs, amb més preguntes que respostes per als alumnes, torna a ser intens però molt bonic alhora, i després em quedo 4 dies a Zanzíbar passejant amb la meva càmera, i quan veig amb tots aquests dubtes a sobre, no? És a dir, des de l'assetjament que rebo, com, quina solució té, d'on ve, fins a aquesta idea de el que fotografio jo, d'on ve aquesta mirada. Un dia arribo a la platja per buscar aquesta tranquil·litat. En temporada baixa em creu amb un noi massai molt alt, i de seguida m'hi llanço i li demano si li puc fer una foto, i em diu que sí. Se m'apareix per mi com una espècie d'imatge de Déu en el paradís. Tot aquest pensament tan racional, aquest filtre no va funcionar. I això és perquè tenim molt arraigada dins nostra aquesta imatge del Déu o del salvatge en el paradís, no? I aquesta fotografia, com que la càmera estava trencada i no ho sabia, pel que deia abans, va sortir al primer pla el subjecte, el Kimotonge, aquest noi que ara és amic meu, no? En desenfocat. I al fons hi havia dues turistes russes, per tant, de cossos blancs, enfocades, no? I aquesta imatge és l'única imatge que té l'exposició Blanc, no? Que té el projecte Blanc feta per mi. Perquè Blanc, al final, gira l'objectiu 180 graus, no? Deixa de mirar cap enfora per mirar cap a aquesta manera d'ordenar, diguéssim, el món d'aquest altre, no? És a dir, si estem dividits segons la lògica colonial entre nosaltres, no? I els altres, com hem fotografiat aquests altres, com els fotografiem encara com a turistes, i d'on ve això? I tota aquesta reflexió és el que jo comparteixo a Blanc. Arribo, naturalment, doncs, els primers fotògrafs, que eren fotògrafs, zoòlegs, naturalistes, feien tot aquells senyors, no? Que eren també els que partien el mapa d'Àfrica amb espasa, no? També, però...
també, amb els països, no?
Sí, amb Esquadra i Cartagó.
Sí.
Però vaig més enllà, arribo, no, amb aquestes pesquises, i que segueixo investigant avui en dia perquè el projecte segueix, doncs arribo fins a adonar-me que la idea d'aquest salvatge que els turistes seguim fotografiant, no, fent foc, en actituds primitives, la mirada és la mateixa, això és bastant impressionant i xocant. Me n'adono que al final no és més que una projecció nostra, que és molt antiga, que és inclús d'abans d'aquesta entrada en contacte amb els natius de les Noves Índies, de les Amèriques. És un arquetip que opera des de molt abans en el col·lectiu imaginari, en l'imaginari col·lectiu, perdona, i que d'alguna forma el que fan aquesta entrada en contacte amb aquests natius és que encarnen molt bé aquests mites del salvatge.
Mm-hmm.
I aquest mite es repeteix, doncs, a l'Àfrica, i avui en dia es manté amb la tribu Maasai, en aquesta Àfrica mítica, d'aquest territori de Maasai Land, que és on viuen els Maasai, que està partit entre Kenya i Tanzània, i que coincideix pràcticament amb els parcs nacionals, on els turistes fem viatges a safari.
En la teva feina hi ha molt de qüestionament, molta reflexió. Parlaves abans del sentiment de culpa, no? Molt asseure't, reflexionar, posar-te davant del mirall, revisar actituds. Jo no sé, Anna, en la teva trajectòria amb una càmera, que són ja també molts anys, tots aquests qüestionaments, quan has anat al sud global, han aparegut.
Han aparegut, sobretot, clar, jo no ho he fet tant des del turisme, no? Ho he fet molt més des de la cooperació, o sigui, jo vaig començar a treballar amb Metges Sense Fronteres, però aquest estereotip, no? Aquesta hegemonia visual també, quan fas imatges per cooperació, segueix, no? I segueix vigent, o sigui, cada vegada ens arriben un mateix tipus d'imatges, especialment de les ONGs, no? Quan vaig començar a treballar no me'n donava compte, però a poc a poc, no? Vas dient, bueno, hem de trencar aquesta imatge, no? Del Salvador Blanc amb l'armilla de qualsevol ONG i la persona negra sent atesa, no? Per sort, això també les ONGs estan replantejant una mica també aquests estereotips i, no? I aquesta manera colonialista d'anar al sud global. Quan vaig veure el projecte Blanc, inclús vaig pensar, ostres, hauríem de fer això també des de la cooperació, no? Que no se'n parla tant, no està tan estigmatitzat potser com a turisme, però es reprodueixen els mateixos estereotips.
Fixem-nos en l'àlbum familiar Lourdes, perquè és l'eix vertebrador d'aquest projecte. Tu has utilitzat les fotografies, els vídeos familiars d'aquell viatge que vau fer amb la família a Tanzània el 1998.
Les memòries d'Àfrica. Xair Givac, el negre, només vol propina. La casa per davant.
Ara entrem a dintre del poblat. Ai, a dintre de la cabanya, si es pot dir cabanya, això. Oh. Ah, no es veu res.
Com, mama?
Què t'ha semblat?
Ai, oh,
eh?
molt petit, molt fosc.
Clar, treus la pols d'aquests vídeos familiars després de tants anys, mostres la teva intimitat, no? En definitiva, fer aquest exercici demostra molt compromís i molta valentia.
Bé, és un procés molt llarg i he de dir també que el vídeo familiar que està juxtaposat amb imatges del Gran Safari de Roosevelt de 1909, que va ser la primera vegada que es van registrar imatges en moviment del poble Maasai, aquestes imatges en blanc i negre estan juxtaposades sobre el nostre vídeo, i el que constata és que la mirada és exactament la mateixa, no només de la nostra banda, sinó de la banda d'ells, dels Maasai, que teatralitzen la seva pròpia cultura oferint al viatger, al turista, el que espera veure, no? I, per exemple, veus com les cases de fa 100 anys del viatge de Roosevelt són les mateixes que les que estan ara en el circuit turístic, no? Que no hi són per casualitat, aquests poblats. I que el Kuimotong, que és el meu amic amb qui he intercanviat imatges i paraules durant 4 anys, no?, a través de WhatsApp, doncs té una casa quadrada, no? No és una casa rodona. També he de dir que aquests talls que heu tret, clar, estan descontextualitzats, no? Estem a la ràdio i s'ha de fer d'aquesta manera, però té un context, no? És a dir, aquesta frase amb la que ha començat el tall és potser la frase més difícil i més racista que hi ha en el projecte, no? Un cop ho veus en un context, doncs és com que estàs preparat per veure-ho, no? Tret, a mi m'ha sobtat i tot, escoltar-ho ara de cop i volta m'he quedat una mica glaçada, però sí, evidentment és treure la pols, és fer una autocrítica per no assenyalar els altres, no?, amb aquest aspecte, i és un procés que m'ha ajudat, diguéssim, a depurar i a seguir movent-me, no?, sobretot, també.
És interessant també el que dius en el tema dels estereotips, no?, també són a l'altra banda, no?, és la mirada nostra cap a ells, sinó la mirada, no?, d'aquestes comunitats cap a nosaltres, no?, que al final acaben també generant uns altres codis, un altre llenguatge, no?
I sí, opera l'estereotip cap a nosaltres, no?, l'europeu amb diners i també opera la diferència, la curiositat per la diferència. No tot és d'un unilateral de nosaltres cap allà, no? Tot i que la part que ha fet més mal i que fa més mal és la nostra, perquè, no?, en aquesta lògica colonial, aquesta estructura, som qui tenim més poder de generar un coneixement i hem històricament deshumanitzat aquests cossos, i això no està lluny de deixar-los morir al Mediterrani, no?
Anna, vols afegir alguna cosa?
Jo crec que el projecte i bueno, molts dels projectes que comencen a plantejar-se, no?, aquesta hegemonia i, no?, aquesta manera d'estereotipar comunitats que són llunyanes, només que posen rellevància moltes de les coses que hem anat parlant, no? La importància d'aportar altres mirades, de que no, qui ha fotografiat durant tot el segle XX, qui ha fotografiat majoritàriament són homes blancs heterosexuals de classe mitjana alta, no? Quan comencem a rebre altres mirades, aquesta manera d'estereotipar jo crec que està començant a canviar, hem de seguir treballant, però canviaran, no? La gent no veuran aquestes comunitats com les hem fotografiat reiteradament durant tots aquests anys.
Anna Surinyac, gràcies per aquest descobriment. Un plaer.
Nosaltres.
Lourdes, gràcies també per tots aquests aprenentatges.
Gràcies a vosaltres.
Acabem aquí l'últim programa de la temporada. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Dolors Joanola. A la part tècnica, Martí Cuní i Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos i tornarem al setembre. Cuideu-vos.
A sentir, te fer a sentir.